Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
I sempre després de l'entrevista del dia ens arriba el repàs de l'actualitat amb John Sindreu, bon dia.
Bon dia.
Començo per tu, que estàs bevent aigua.
Sí, gràcies.
I Albert Prat, molt bon dia també.
Preguntes de tradició patrocinades per Sergi Alemany, eh? Sempre, sempre a punt per fer-ne alguna.
Un clàssic d'aquest programa.
Sí, avui venim desolats, eh? Venim molt tristos perquè...
Sí, avui és...
Una notícia dramàtica, sabem que...
A veure...
Sabem que una companyia molt espanyola com Repsol...
Molt estimada
per
que el,
tothom...
Que el seu logo s'acosta lleugerament a la bandera d'Espanya, no del tot, però una mica.
Sí, una sabem que és pràcticament una empresa estatal, és una empresa que vetlla sempre per el medi ambient, per el benestar dels espanyols, doncs esclar, ara li han expropiat d'una manera bastant bananera, tot s'ha de dir,
sí.
Una part del seu negoci a Argentina.
O això semblava veient ahir a Intereconomia, que jo vaig estar fent un visionat del gato a l'aigua, i realment l'afrenta a Espanya era màxima, és una cosa, si es veu que, com la mateixa Repsol ha demanat, cal que el govern espanyol prengui mesures. Que prendre mesures és aquest concepte tan prepotent i tan genèric que no vol dir absolutament res, però que en tot cas em fa gràcia veure com els negocis privats d'un senyor privat ara resulta que han de ser preocupació de tots els ciutadans de l'Estat.
Retallem. Puc confessar, John, que no he vist mai el gato a l'aigua?
No,
soc mal periodista, no?
Ets molt mal periodista perquè Antonio Jiménez és un referent, no només per com modera tertúlies, sinó també la meva secció preferida, que és quan fa publicitat en directe i normalment aconsella píldores de contingut poc clar, diguem-ho d'aquesta manera. I sí, el moment en què ell anuncia coses en directe està molt bé, una pràctica que hauríeu de començar a fer aquí.
Bé, jo,
doncs
jo
si això és el millor d'aquest canal, ho mirarem.
Jo us anava a dir que tot el tema aquest de l'empresa, sembla que és això el que us deia, que l'empresa privada és una afrenta a Espanya i quan ens carreguem la sanitat i l'educació pública són retallades necessàries.
Sí, en tot cas, si algú es pensa que aquesta nacionalització és per al benestar dels argentins, que es despreocupi, aquesta nacionalització, com totes les que històricament ha fet el govern argentí, són per afavorir els negocis segurament personals de la direcció política del país, i de fet ja es parla de brasilenys i de xinesos com a possibles substituts d'YPF. Recordem que el conflicte aquí ha estat que hi ha un nou pou de petroli que s'ha descobert al país.
No té res a veure amb que s'acabi descobrint dels pous més grans que hi ha hagut a Argentina mai. No té res a veure.
Casualitat, casualitat.
No.
I doncs des del govern argentí es queixaven que YPF i Repsol no volien fer la inversió necessària per extreure el petroli del pou, que en part és perquè el govern argentí doncs devia molts calés a Repsol i per tant Repsol no tenia moltes ganes de posar-s'hi, no? Però d'aquesta manera doncs que ningú s'enganya, aquí el que hi ha és un moviment polític per beneficiar doncs segurament a certs amics del govern i també altres empreses que potser els hi fan un negoci millor. En tot cas és totalment legítim que els estats doncs legislin com els hi doni la gana i nacionalitzin el que els hi doni la gana.
Es pugui o no fer moralment, la senyora Kirchner ja ho ha fet.
Ho ha fet, i per tant, si us plau, a mi que ningú em cridi les armes, perquè jo no em mobilitzaré militarment.
Estic veient la guerra de les Malvines, eh?
Sí.
Tots cridats a files, eh?
Bé, parlem d'un altre drama. Es tracta del rei i dels safaris a Botswana, que doncs es veu que el monarca en petit comitè ha dit que potser no era una decisió encertada anar a matar elefants a Botswana, tot i que creu que és injust, això ho diu José Cusí, armador del Bribón, que
és
aquest amic personal del rei, que es veu que diu que és injust crucificar el monarca perquè porta tota la vida en el sacrifici per al nostre país.
Has dit armador del Bribón?
Sí.
Per un dia. Això què vol dir, que subministra armes?
No, armador és el senyor que vota el Bribón, que em sembla que de fet ja no és propietat del rei.
Això de votar i el rei no és una cosa que vagi molt lligada, eh?
Sí, de totes maneres, en el tema dels elefants, si voleu informació, el que heu de fer sempre és posar Telecinco. Jo ahir ho vaig posar i vaig rebre, diguem-ne, molta informació sobre la cacera d'elefants a Botswana amb declaracions exclusives.
Este cazador amigo del rei tiene el récord absoluto de caza de elefantes.
Cacé 20 elefantes en 75 minutos.
Defiende esta actividad porque asegura que en Botswana sobran elefantes. Hay 130.000.
I escoltem sobretot a la declaració de l'elefant que parla en directe a Telecinco.
Però això sembla un port de granja.
Bé, crec que el millor de tot és imaginar-me el senyor aquest amb la metralladora assassinant elefants, eh?
Un moment, però 20 elefants en 75 minuts? Però veure un moment, és a dir...
És un animal.
Hi havia excedent.
Com és possible? No, a veure, és cert que es veu que a Botswana hi ha un excedent d'elefants i que allà vehiculen aquest excedent de que n'hi ha masses a via safaris, que guanyen molts diners, i en tot cas és molt legítim i és el seu negoci. Però, a veure...
Entre... Les declaracions de l'elefant són el moment dels grans moments de la història... De la història de la televisió, eh? Ho sento molt, però això és un document... històric.
Que s'ha de guardar.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Doncs bé, l'elefant, el caçador, tots fent declaracions a Telecinco, i jo aviat demanaria un... Tinc una pregunta per a vostè, amb l'elefant aquest, que segur que...
O que podria... encara seria millor, que ja seria el màxim el juego de tu vida amb l'elefant.
Sí, o amb el senyor caçador, eh? Bé,
també.
En tot cas, recordem Aznar, que també anava, corria a una velocitat de la llum, doncs aquest senyor ara caça elefants també a la velocitat de la llum. En altres notícies de Telecinco, el temps que està loco loco.
Y para loco loco el tiempo de esta semana, nieve por Cantabria y Navarra, fuertes vientos en Cataluña, aunque verán que no faltará el sol en buena parte de la península. Y enseguida vamos con este tiempo loco en el que tan pronto nieva como hace calor.
Sí, dit d'una altra manera, Espanya té diferents regions i potser el temps hi afecta de manera diferent. Hi ha, home, una mica de vent, una mica de neu al nord i una mica de pluja i sol, no passa res.
Loco, loco.
Ja tenim el nou hit per l'estiu, jo crec.
Sí. És fantàstic.
La cançó Loco Loco.
És fantàstic que fins i tot quan no hi ha notícia fem un gran escarafall del temps. I si no, no us preocupeu, que ens en podem anar als Estats Units.
En Estados Unidos, millones de personas están pendientes de la peor cadena de tornados que se recuerda en mucho tiempo. Hasta el momento solo ha habido 5 muertos, muy poco gracias a que estos tornados de fuerza devastadora no están entrando en zonas pobladas. La alerta se ha mantenido todo el fin de semana y todavía hoy continúa.
Donaria que hi havia una...
Aportació de qualitat a l'elefant al final del temps, eh?
Sí, i destaquem la decepció de Piqueras dient hasta el momento solo han muerto 5 personas.
No, el millor és que normalment quan ell diu tornados de fuerza devastadora i posa tota la seva ànima i aquí en canvi se n'anava avall. Sí. L'entonació li ha fallat aquí, eh?
Sí, recordem. Doncs aquest moment de Piqueras, eh? És, ell parla de la pitjor cadena d'huracans, però... decepció, només han mort 5 persones, ell explica que és perquè aquests huracans, ells amb mala fe, han anat a caure just a un lloc on no afecten a gaire gent, eh? Ens ho
justifica. A diferència d'aquella onada de fred que va matar 130 ucraïnesos, eh? Allò sí que li va generar un plaer indescriptible, efectivament.
Sí, en tot cas, no patiu, perquè si no hi ha notícia meteorològica destacada, ampliem el rang a l'estat espanyol i a la península per destacar que hi ha diferents temps, diferents condicions meteorològiques segons la zona, i si no, ens anem a altres països. És a dir,
i si no, sempre ens quedarà la porta.
La porta, sí.
Seria ell com a persona exemplar que sempre ha sigut...
Parlem de Joan Laporta?
Sí, efectivament. Sí, no parlem d'un lloc per entrar als llocs, no. No seria aquest...
Un lloc per entrar als llocs?
Sí, sí, avui estem inspirats. En tot
la
cas,
porta d'accés.
El que us deia, l'home diu que assegura que les institucions públiques han de ser exemplars, eh? Un home també que se sap que ha fet coses realment exemplars. Mentre
sí, era... ell es referia al rei, una mica amb el tema aquest, i s'ha posat, es veu a si mateix com a exemple, de com s'ha de comportar una persona al capdavant d'una institució.
Tenim exemples bastant... com tu diries, relacionats. La Porta seria el seguidor de Berlusconi, que seria un altre exemple bastant espectacular de senyor que, en institucions públiques, que fa coses d'allò més exemplars.
I que ha sortit a la premsa, ha transcendit que es veu que les famoses festes Bunga Bunga incluïen striptease amb disfresses de monja i alerta de Ronaldinho.
Sí, imagineu-vos a la noia en qüestió vestida de Ronaldinho. Sí. El que no queda clar si en aquell moment portava la samarreta del Milan, la del Barça o la de...
Sí,
o la de, no ho sé.
Home, jo considero que hi hauria
la de la Canarinha.
La del Barça, i per tant, en temps anteriors hi hauria doncs també la samarreta de Rivaldo, abans doncs també veuríem altres samarretes com Codro.
Ivan Iglesias.
Ivan Iglesias, gran jugador, i ara mateix doncs tindríem a Messi o a Fellay.
També.
De totes maneres, el que no sabem és què en pensa el propi Ronaldinho sobre el tema. Podríem intentar escoltar doncs declaracions en directe, però bé, en fi, en Ronaldinho de moment no vol entrar al sac a fons. Sí, ara, gràcies, Ronaldinho, molt bé. Deixem aquí les festes.
Això és Ronaldinho després d'un dia de festa, no?
Efectivament, Ronaldinho
val.
Després
de la festa.
Sortint d'aquell túnel que es va construir per poder entrar directament des de la discoteca a casa seva, sinó per sota el carrer, si no vaig errat.
Sí, 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 o això, o és que potser els periodistes no informaven de les seves sortides que tothom coneixia.
Per cert, que l'altre dia vaig llegir un article on es recordava, de fet, el mateix Ronaldinho a través del seu compte de Twitter en feia promoció, que ell un dia va jugar al costat de Leo Messi.
Home, ja està.
Que trist, eh? O sigui, haver estat un dels jugadors més grans de la història i que ara el que hagis de recordar és que havia jugat al costat de Messi. Bé, és el que passa quan acudeixes a festes bunga-bunga, alerta que no sigui el Ronaldinho de debò, que això és una altra cosa que potser...
Ronaldinho amb aquestes declaracions ha posat el nivell de Maxi López.
Maxi López, què et va semblar la recent intervenció?
Veu veure el retall que li va fer Puyol o no? Això és sí. Qualitat, és classe. Això.
Sí,
Maxi
sí, sí.
López, que de fet, haig de dir una cosa, Mexés s'assembla més al Maxi López del Barça que l'actual Maxi López.
Això és cert, perquè s'ha tallat el cabell i aquestes coses, ja sí. no és la gallina que era.
És una mica Son Goku ara mateix, eh?
Per cert, vosaltres com a joves, crec que tinc una notícia, informació ciutadana que us pot interessar abans d'acabar. El PP crea les beques Manuel Fraga per a joves amb vocació de servei públic. Suposem que es refereix als aldarulls que hi va haver amb la vaga general, servei públic entès amb Manuel Fraga com la calle és mia.
Exacte.
Vinga, doncs...
Una miqueta de com fer servir una porra amb Manuel Fraga.
Doncs doncs gràcies. Amb Manuel Fraga i amb l'elefant ens acomiadem.
Albert, la porta és teva. Bona Tornem nit. Després de la pausa pel butllet.